aquesta part del múscul en què, a banda de córrer i de fer un esforç corrent, també si xutes pot ser que es trenqui.
Que és el soli.
Diria que sí, aquesta part d'aquí davant, sí, la part anterior, sí, del múscul, del quàdriceps. Bé, no hi serà, Pedri no hi serà. Jo entenc el que diu la Maria. A mi m'ha sabut greu que després de 2 mesos no ho puguem veure, no? Perquè havien de ser 6 setmanes. Després ja vam dir a RAC1, no, objectiu clàssic. Comptem 8 setmanes, però ja la setmana abans ja podrà tenir uns minuts, i arriba l'Atlètic Club, no té minuts, no, a la Champions potser no té minuts. I llavors, no sé si és decepció, tristor...
A mi, més que saber-me greu, em preocupa, bueno, perquè ja són moltes lesions, i llavors s'ha d'aturar aquesta dinàmica, perquè més un cop tornes a jugar estàs molt més dèbil, costa molt més tornar a agafar. Quan més partits acumules i més continuïtat tens com a esportista, doncs estàs més fort i més preparat per no caure en lesions. Quan vas parant contínuament a la que arranques, és molt fàcil que tornis a caure. Dembélé quantes lesions va arribar a tenir, i ja fa 3 anys que està jugant com qualsevol altre jugador. Bé, doncs Pedri està en un forat d'aquests, i jo entenc que estigui molt preocupant.
Yeah. Fem una pausa i activem el Zoom.
Vinga.
Fem això i després anirem a l'àrbitre.
Sí,
el Damià té algunes estadístiques i alguns records de Gil Manzano. Jo crec que us agradarà. Sí. Vinga. Una pausa, tanquem el capítol esportiu amb el Zoom del Marc Guillén i aquest possible 11 que haurà de fer Xavi, a veure per on tira, i després parlarem de Gil Manzano.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Aquest mes, estat fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades amb vehicles quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari. Només fins a final de mes, beneficia't de 2 anys de garantia de sèrie al finançar. I a més, assegurança inclosa per només 1 euro al dia. Informa-te'n a Autovivo Stores Sant Boi. Autovivo.es.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el subcompacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Arranqui el cotxe. A la rotonda giri a la dreta. Continuï recte durant 38 metres. A continuació, ja haurà arribat a la seva destinació.
Així de ràpid et resultarà venir als nostres nous magatzems.
I és que estem més a prop que mai amb dues noves obertures en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província. Oberts des de les 7 del matí. Amb estoc sempre disponible. Els millors preus de la zona i tots els oficis del sector de la construcció i la reforma sota un mateix sostre. On compren els professionals. Obramat.
Amb Aleix Parisset.
És nit de, tu diràs, nit de Rolling Stones.
Suposo que demà a la megafonia del, de Montjuïc posant aquesta música i no la porqueria que habitualment ens fan escoltar.
En majúscules, ho ha dit, no sé si ho heu comprovat.
Espero, vaja.
Sí, sí.
Estaríem bastant d'acord, eh? Jo em sumaria.
D'aquí una estona hi ha tres dels oients que avui ens acompanyen que es jugaran la samarreta del Barça i els Rolling Stones. El gran recurs del tu diràs. Qui guanya. Marc, va, activem el Zoom.
Hi haurà punyalades.
Hi haurà punyalades, hi haurà punyalades total, sí, sí. Va.
El Zoom.
Anem a mirar les opcions. Les opcions que té Xavi. No són moltes, també t'ho dic, perquè hi ha tants lesionats que no són moltes, però no, sí que hi ha opcions. Moltes, hi ha variants.
Sí, hi ha variants, perquè sobretot no n'hi ha cap que ens acabi de convèncer. Jo crec que ho sigui ideal, perquè hi ha tan pocs jugadors en triar, que és una mica un trencaclosques difícil de solucionar.
Tu per on tiraries, a veure?
Mira, jo tiraria per això que explicava ahir de Cancelo d'extrem dret. I tiraria per això perquè jo crec que, aviam, si nosaltres ens imaginéssim, si no penséssim als lesionats i amb tots els jugadors que tenim, què diríem? Que abans d'un clàssic com un Madrid amb tants migcampistes, diríem que el Barça jugarà amb quatre migcampistes sí. I que jugaria amb tres centrals, no? Si no ens imaginem qui són, qui i tal... Després del que hem vist, no? Normalment aquests partits fas allò que t'ha anat bé, fas allò que et dona seguretat. Contra el Madrid ens ha donat seguretat Araujo a lateral dret i ens ha donat seguretat jugar a quatre migcampistes. Això és el que voldria Xavi. Clar, ho té difícil, perquè quatre migcampistes dius, home, només en tinc quatre, no? He de jugar amb Fermín, amb Gundogan, amb Gavi i amb Oriol Romeu. En tinc quatre. Però aquests quatre... Ostres, el quart migcampista el voldria posar sempre a l'esquerra, perquè tant Fermín com Gavi com Gundogan t'hi donen allà, perquè l'esquerra justament és per on et pujarà Balde, no? És on tindria sentit. Clar, però si faig això, llavors m'estic carregant Joao Fèlix, que també és una altra certesa que tinc. Dius, home, doncs això... Aquest quart migcampista ja...
Tapes un forat de la fuga i et surt aigua per l'altre
costat, no? Llavors dius, ostres, doncs aquest quart migcampista potser no l'he de jugar aquest cop. Vale, no, doncs vinga, va, no juguem quart migcampista. I què juguem?
Un fals quart migcampista seria Joao Fèlix a l'esquerra.
Sí, però bé, en el fons és un davanter, no? Sí, però podria... Va, doncs tirem per aquí. Doncs fem això, fem tres migcampistes, Joao Fèlix seria el quart migcampista i juguem amb la Minya Mal a la dreta. Bé, ens atrevim, som molt atrevits amb això. Però llavors, si juguem amb això, amb la Minya Mal tampoc sabem que no defensarà molt pel seu costat, què posarem? Llavors, si posem els tres centrals, no? Sí, hauríem de fer, posem els tres centrals.
Araujo, Christensen i Íñigo, que és el que et queda.
Exacte, i llavors que ens carreguem un lateral. Balde o Cancelo, no? Podem posar Cancelo lateral a l'esquerra i podria ser una opció. De fet, és una de les que havíem plantejat i jo fins i tot fa un mes o així que he apostat per aquesta.
Sí, quin descans no sé, Xavi, aquest cap de setmana.
No, però dius, home, doncs fem això. I ens carreguem Balde, que ve ara descansat de jugar entre setmana i que, home, que amb els pocs jugadors que tenim, si n'hi ha un de fort i un que aguantarà els 90 minuts i que té cama... Home, doncs no ens carreguem Balde. Sí, hi ha una de les màximes també en un partit així que es posa els 11 jugadors que tinguis més en forma, que siguin més bons, i per tant haurien de jugar Balde i Cancelo. Jo no me'ls carregaria tots dos. Jo no em carregaria tots dos laterals, jo jugaria amb Balde i Cancelo, jugaria amb tres centrals, i al quart migcampista hem dit que això no ho teníem massa clar que fèiem. Doncs jo per això posaria Cancelo d'extrem dret. Posaria Cancelo d'extrem dret perquè... et faria d'extrem, però en el fons és un jugador una mica, un punt, pot tenir un punt més defensiu, pot tenir un punt més de donar-te una mica més de rigor al mig del camp, per molt boig que sigui, però anar-qui, si l'estem posant anar-qui. Sí, però si l'estem posant d'extrem, en el fons no és un davanter, llavors doncs t'ajudarà, et pot ajudar una mica més al mig del camp, tindràs els tres centrals darrere, és una mica doncs falsament un quart migcampista que t'hi jugui. Jo és l'opció que tiraria. Si no, tenim l'opció d'anar amb pit i collons, posar els dos laterals, jugar amb Cancelo, jugar només amb dos centrals i amb tres davanters al davant, i vinga, va, som-hi tots. És, seria molt atrevida. A mi m'estranyaria de veure, i més quan llavors no deixaríem cap davanter a la banqueta. I si no l'altre, doncs l'altra opció d'invent també és que, doncs això, que el quart migcampista sigui Fermín o Gavi, el posem d'extrem dret i vinga, que el posem allà i que ens inventem. Sergi Roberto també havia jugat d'extrem dret, doncs que realment apostem molt per quart migcampista i que sigui aquest, i posem tots els migcampistes possibles i que doncs juguem només amb Cancelo i Valde, tenint-los a darrere, doncs realment dient-li Cancelo doncs, que no es pot passar i que ha de tenir rigor. Jo, això em fa por, i per això jo, si hagués d'optar, si jo fos Xavi, jugaria amb tres centrals i amb Cancelo d'extrem dret.
Però és una aposta que no em desagrada, eh? Quan la vas dir ahir a la Transmi i avui ben explicada, no està malament. Passa que després perds a la Minya Mal, però és cert que te tens a la Minya Mal a partir del minut 60, que és revulsiu amb el Madrid cansat. Llavors penses, pot anar bé si el partit està igualat en aquell moment, o si el Barça va guanyant per la mínima o perdent per la mínima, pot estar bé tenir una carta a la banqueta. És que són molt condicionants.
Que més enllà de tot el que jo hagi explicat i si optem per una o l'altra, totes les opcions poden ser vàlides, si estan ben plantejades, si pensem qui ajudarà defensivament, com farem els moviments i com ocuparem els espais. A mi de les coses que més em preocupa és la segona part. La segona part, quan necessitis aire, l'equip està arribant fos a les segones parts i contra el Madrid no t'ho pots permetre. Llavors, tots aquests lesionats que estan amb pinces, però espero que n'arribi algun per a la segona part, perquè justament hem de plantejar un partit a 15-16 jugadors, perquè la segona part necessitaràs aire.
Com ho veieu?
Va. Jo compro el plantejament d'avançar Cancelo i de posar Araujo de lateral dret, o sigui, Araujo, Christensen, Íñigo, jo crec que està fent un gran... Ha fet dos partits molt bons, i per tant crec que és perfectament fiable per tenir-ho de central, i penso que per marcar sobretot l'individu que juga d'extrema esquerra, interessa, crec que Araujo, sí. Crec que Araujo és l'home adient per fer-ho. El 4-3-3 pur amb dos centrals, que jo penso que és com el Barcelona juga millor, si el Barça estigués jugant de meravella, amb un dinamisme i amb una... que si l'equip estigués rodó, et diria, pots anar obertament, pots ser atrevit a pel Madrid. Tal com veig a l'equip, jo penso que no estaria malament tapar-se una mica.
Totalment.
I la manera de tapar-se és aquesta, o una de les maneres de tapar-se és aquesta.
Totalment, estic amb tu un poquillo.
A mi
cal... Portaria zero i intentar fer-ne un.
Sí, sí, claríssimament. I arribar viu fins al final, perquè l'altre dia va anar del camp d'un duro que no t'acaben empatant el partit en els últims 10
ahir,
minuts.
Ahir
va ser? Doncs ahir.
S'ha fet llarg, eh?
Sí, se m'està fent molt llarg.
Recordo aquell partit.
Sobretot perquè el Madrid ja fa 48 hores que va jugar. Sí, és a dir, ja està.
Avui ha tornat a entrenar, però ja ha tingut...
És que partint de la base que aquest partit s'hauria de jugar diumenge.
Ha anat al Wizzing Center, Bellingham...
Que no ho veieu, que és un escàndol, un atropellament.
Aquest partit s'hauria de jugar diumenge i no pinta res en dissabte, això per començar. I menys a les 4 de la tarda. Oi que estàs d'acord?
Estem d'acord, també.
No sé per què estàs d'acord.
Estem d'acord, també.
I tornant a tornar a les seleccions, t'han posat a jugar a les 2 de la tarda.
Sí,
al Rayo, no?
Això encara no...
Rayo Barça a les 2 del migdia.
Entenem, però això ha passat molt desapercebut.
Ja arribarà.
I en dissabte.
No, això,
tornant de selecció, ni en diumenge. No, en dissabte a les 2.
En dissabte.
Sí, tocarà matinar. No miris amb aquesta cara. Hi ha un Rayo Barça dissabte a les 2. Tocarà matinar.
És que jugar a les 2 del migdia...
Vol dir que t'hauràs de
marxar. És antinatural pel futbol.
Tot,
o sigui, no és normal.
No.
Et trastoca la vida. Un partit
t'hauràs de marxar divendres amb algun futbolista que potser no haurà entrenat encara.
Exacte.
Perquè tornarà allà a Patagònia.
Tots són facilitats. Tots són facilitats de la Patagònia.
Sí, doncs sí que juguin.
Bé, de l'11, alguna variant més que vulgueu apuntar?
No, jo Araujo per mi ha de fer de lateral, perquè amb Cancelo en defensa no m'agrada gens. M'has convençut bastant amb aquesta opció de que jugui davant.
Perquè tu estàs per treure'l, eh?
Abans jo estava per treure'l. Jo anava amb la Minya Mal a l'11 titular, sí, sí. I el dubte era... Gavi o Joao Félix? Aquest és el meu dubte. Jo tiraria per Gavi, perquè a mi em sembla que amb el Madrid i després de...
Han de jugar els dos.
Els dos?
Els dos, Gavi i Joao Félix són
fixos. Han de jugar, els bons han de jugar.
Segur.
Els bons
però com
han
els col·loques? O sigui, jo no, és perquè faria Araujo, Christensen, Íñigo Valde...
Saltarà Fermín o saltarà o Romeu?
Però Fermín, amb el bon estat de forma i amb el partit que va fer l'altre dia, ha de jugar.
Fermín o Romeu saltaran de l'11.
Doncs que salti Romeu, però meritocràcia pura a Fermín, després del partit de l'altre dia, jo crec que Xavi el premiarà.
És veritat que també és un bon revulsiu, Fermín.
Mira, això pot pensar Xavi, de dir, sàvia, jove i fresca la segona part, Fermín, la mínima.
Romero pot ser un bon revulsiu que porta molts minuts i l'altre dia va acabar amb molèsties.
No el pots asseure en un partit així, no, tal com està jugant.
Araujo també físicament no està en el seu millor moment, però vull dir que també ha acabat algun partit que si molèsties...
Jo crec que la moto de revulsió pot valdre per tothom en un partit així i amb una plantilla curta. És que aquest missatge hauria de començar cada una mica clar, que amb una plantilla curta i amb 5 canvis i amb els partits, amb tot el que s'allarguen, se li ha de donar la mateixa importància.
Sí, però Joao Fèlix ha de jugar perquè ho està fent bé, per mi.
Sí, però com que l'altre dia va acabar amb molèsties i havia descansat i jo crec que Fermín es mereix jugar, faria aquest canvi i a partir del minut 60 que entri a Joao Fèlix, no... No passaria res, si descansa un moment.
Passarien moltes coses. Més enllà de que futbolísticament t'agradés més o no, o perquè jo crec que els grans jugadors han de jugar en partits com aquests, perquè no són fàcils de jugar.
Però si no dic que no el jugui.
Passarien moltes coses. Tu asseus a Joao Fèlix o Cancelo.
No, Cancelo, sobretot.
Tens un problema grandíssim. Que no ho has de fer per això, Jo no ho faria per això, jo ho faria perquè són els teus dos jugadors desequilibrants que els has de posar en terreny.
L'altre és que Xavi digui, escolta, Joao, Cancelo, en aquest cas. Joao, sí, Vinícius, no se t'escaparà? No, Mister, no se m'escaparà. Vale, venga, Joao. I llavors, Joao, Araujo, Christensen, Valde. Valde, Rodrigo, no se t'escaparà? No se m'escaparà Rodrigo, no et preocupis. I si es comprometen a fer això, doncs el Barça haurà de sortir amb el que té, que són Joao, Araujo, Christensen i Valde. I llavors potser sí que poden entrar aquí d'altres futbolistes, com Lamine o Fermín.
Si fa això, que sens dubte que també seria una opció, jo crec que llavors Gavi jugarà a l'interior dret i Gavi el veurem jugant amb retrovisor pendent tota l'estona d'ajudar al lateral dret.
I bueno, l'expulsaran a quin... El problema, aquí la porra és en quin minut...
Hi cauran la groga i la segona groga.
Això mateix, si el Manzano expulsarà Gavi.
L'assistència de Poquí és meravellosa perquè ara parlarem del Trencilla, de Gil Manzano. Un minut i mig i parlem de Gil Manzano.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot. Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 16 de juny del 1972.
I el número de la sort, el...
L'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Dotze i la mitjanit. Aquí seguim amb Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén. També amb el Damià López, amb tota la informació d'aquest Barça-Madrid de dissabte a 16:45 de la tarda. Queden menys de 48 hores. D'aquí una estona se sabrà aquí un dels cofundadors de la penya Almogàvers, el Jordi Sant, perquè... us volem explicar una història curiosa, i és que la vinculació entre Barça i la llengua dels Stones ve de fa més de 20 anys. A la penya Almogàvers hi ha alguna de les seves banderes o pancartes que ja surt la llengua. Fa 20 anys que surt la llengua dels Stones. I volíem saber una mica per què. Ara el saludem. Abans l'àrbitre. Damià. Un conegut, eh?
Sí, sí.
Un
sí.
Vell conegut.
I tant. Jesús Gil Manzano, dic que el Bari serà el madrileny adscrit al Col·legi Balear Guillermo Cuadra Fernández. Serà el tercer clàssic de Gil Manzano, el primer amb el Barça com a local. Sí, ja clar. Riu, si no és...
No, m'aviam. Teòricament, si ets madrileny, no pots arbitrar el Madrid o el...
Exacte.
L'has fet allà i fet la trampa, te'n vas
al... T'apuntes al Col·legi Balear
i te'n vas a Formentera.
Jo, el meu somni, jo, la meva propera vida, vull ser àrbitre. Vull fer-me àrbitre
i
anar a qualsevol lloc que em permeti fer de linier amb un Madrid i pitar i estar de linier amb un Real Madrid Talavera de la Copa del Rei.
Quin és el segon cognom, Joan Poquí?
Eraso.
Poquí, el colegiado Poquí Eraso, no?
Sí, avui? correcte. Seria? El colegiado vizcaíno, que hoy va arbitrar...
Sí que tens un
va arbitrar el Barcelona-Real Madrid.
Hi havia un jugador de l'Atlètic, que és Eraso.
Sí, Eraso. Sí, sí. I després se'm anant Leganés.
Eraso.
Sí, sí.
Migcampista, així.
I va eliminar, bastant, i va eliminar el Real Madrid.
Bastant, bastant tronco, no?
Home, era l'anyero sí, com jo, l'anyero. Com el seu cosí.
O sigui, tu Poquí faries tota la trajectòria quan arribessis al màxim, no? Arribessis ja a poder arbitrar el Madrid, llavors... trencaries tota la teva trajectòria per fer un escàndol.
Sí, sí, sí. I a més sortiria a saludar al mig del camp del Bernabéu, però segur, sí, és el meu somni. El meu somni és aquest. I, o sigui que un partit de 10 a 0, pam! Permanentment la bandereta amunt i faltes... fores de joc, el que sigui. Aquesta gent no guanyava segur, ja t'ho asseguro.
Va, anem a saber coses de Gil Manzano.
Això no és, recordem, Gil Manzano és extremeny del Mendralejo, qui és madrileny adscrit al Col·legi Balear és el del Bar, Guillermo Cuadra Fernández. Serà el tercer clàssic de Gil Manzano, el primer amb el Barça com a local. Els dos anteriors a Madrid, dos clàssics, dues victòries blanques. El primer, temporada 2014-2015, va guanyar el Madrid 3-1. El segon, temporada 2020-2021, a Valdebebas, triomf blanc 2-1. Aquell dia va substituir Mateu Laoz, que s'havia lesionat. Aquell dia Koeman va qüestionar la seva actuació en no sancionar en penal una acció de Mendy sobre Braithwaite als instants finals del partit.
Hay jugadas durante el partido, para mí, en mi opinión, que... Es el tema de penalti, porque para mí es clarísima que ha visto todo el mundo y yo no entiendo un linier que está a 10 metros, que no sabe ver, y en la manera como ha tirado Martín, que tiene que ser falta, ni el árbitro, puede ser que el árbitro no ve perfectamente la jugada, pero yo creo que tenemos VAR en nuestro deporte para situaciones como esta, de ayudar a los árbitros, porque el árbitro una vez más no puede ver todo, entonces sí hay VAR.
Quin record, tu.
El VAR aquell dia hi era Sotogrado. També Sotogrado?
Home, aviam, per la bona Déu, Sotogrado. Sí, Sotogrado, sí. És el del penalti de Getafe, és el provocador.
Sí, sí, àrbitre de La Rioja, Sotogrado. Sorprèn que Gil Manzano ha xiulat molts més partits al Madrid que al Barça. En total ha dirigit 47 partits al Madrid, és de fet l'equip el que més ha arbitrat, amb un balanç de 37 victòries, 5 empats i 5 derrotes. En canvi, amb el Barça ha coincidit en 36 partits, 22 victòries, 7 empats i 7 derrotes. Compte amb això, perquè és un balanç molt més favorable pel Madrid. 37 victòries en 47 partits pel Madrid, 22 en 36 pel Barça.
Gil Manzano és dels àrbitres, perquè aquest és el...
Ara anem amb les expulsions,
El vaig fer aquest exercici, que té un dels que té percentatge, crec que és el segon, el percentatge més baix de victòries del Barça. Saps quin és el que té el més baix?
Mateu?
No, l'hem citat fa un minut.
Sotogrado?
Sotogrado.
Sí, van fer
la parella. Gil Manzano, Sotogrado. O sigui, doncs la tormenta perfecta.
Sí, sí. El clàssic, Gil Manzano i un madrileny. I un madrileny quadra Fenerbahçe que passa per Balear. L'últim partit que va dirigir el Barça va ser al camp del Rayo, la temporada passada, amb derrota blaugrana 2-1. Però ara ve el millor, lògicament. A banda de tots aquests números, hi ha una llegenda negra més que evident que uneix aquest àrbitre amb el Barça. Tots la coneixem. Ha expulsat a 4 dels millors jugadors de la història del Barça. Messi, Neymar, Luis Suárez i Lewandowski. A més, ha expulsat 2 vegades Alves, 2 vegades Lenglet, també Piqué i també Sergi Roberto. Un total de 10 expulsions. Una autèntica animalada. Jo crec que molta gent no és conscient d'això. 10 expulsions. Gil Manzano,
Barça, sí.
Sí. Fa pràcticament un any va expulsar Lewandowski a Pamplona. Aquesta és la més recent. Aquell dia expulsa Piqué també, que era l'últim dia que jugava i no, al final no entra. Sí. Sí. 8 de novembre Doble groga per Lewandowski després que aquest es toqués al nas, li van caure al davanter tres partits, en reflectir-ho Gil Manzano a l'acte, parlant de desconsideració. Recordem el moment i les declaracions de Xavi.
Pilotada de Christensen sempre que es busqui la vida Lewandowski. Targeta groga per Lewandowski al carrer.
Se'n va al carrer Lewandowski, no s'ho pot creure. Tots els jugadors del Barça corren cap allà. Busquets, De Jong discutint amb Gil Manzano. No s'ho pot creure el polonès.
Teníem tot en contra, se'ns ha posat tot en contra el gol que hem encaixat nosaltres, que bueno, segons ens diuen és falta claríssima. L'expulsió de Lewandowski, que és rigorosa, i bé, les decisions arbitrals ens han perjudicat, ens hem quedat amb 10, un partit que pots pensar que el tens perdut o fins i tot que com a màxim empataràs, doncs te l'emportes, no?
Anant enrere en el temps, Gil Manzano va expulsar Messi per primer cop des que jugava al Barça després de 753 partits per una acció amb Villa Libre en la final de la Supercopa 2021 amb l'Atlètic de...
Se li va anar el cap a Messi aquell dia.
De Bilbao. Gil Manzano l'expulsa després de veure l'acció pel monitor del VAR. Aquell dia Koeman es volia mossegar la llengua, però igualment no estava massa content amb Gil Manzano. La pregunta de Xavi Lemus, company de TV3.
Jo em volia preguntar si tu has entès el criteri arbitral de Gil Manzano a l'hora d'ensenyar les targetes durant el partit, aquesta permissivitat contínua amb jugadors de l'Atlètic, han fet contínues faltes sense opció de jugar a la pilota i que han acabat amb 11 jugadors al partit.
Bueno, mejor que no hablo de los árbitros porque tengo que repetir cosas y no me gusta.
Lewandowski, Messi i Luis Suárez, que va ser expulsat contra l'Atlètic de Madrid, semifinals de Copa, es va perdre la final, va ser expulsat lògicament per Gil Manzano, per doble groga. Indignat Luis Suárez.
La segunda amarilla, pues creo que ni siquiera falta y bueno, ahora esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va.
La faena es que te pierdes la final, ¿no?
Sí, bueno, pero por eso mismo la indignación, ¿no? Porque creo que no hago absolutamente nada. La primera tarjeta también es por la primera falta que hago en todo el partido, pero bueno, se veía venir.
¿Gil Manzano te dio alguna explicación?
No, ninguna, como todos los partidos.
Se veia venir, deia Luis Suárez. I així un no parar. Neymar només va ser expulsat una vegada com a jugador del Barça. Aquí el va expulsar Gil Manzano a la Rosaleda.
Aquest dia, perdona...
És ja... justa, però la primera no tant.
Bueno, les dues són justes. Una és allò que feia d'acordar-se la bota. Aquesta va ser una, el tonto aquest de Neymar. Que molts el defenseu, eh? Pues... Bueno. Però aquest dia hi ha un penal escandalós a Sergi Roberto, aquest Màlaga Barcelona, que li costa el títol de Lliga al Barcelona. També la Lliga, també és la Lliga aquella de la bola que entra mig metre entre la porteria del Camp del Betis, és la mateixa Lliga, eh? Doncs hi ha, aquest dia al Màlaga, que aquesta derrota li costa el títol, insisteixo, al Barcelona, hi ha un penal a Sergi Roberto, però un pam dintre l'aigua. Ai, de l'aigua, dintre l'àrea. I la treu fora.
Ofegat.
Va pitar falta fora l'àrea. Però és que era claríssim. Claríssim. I el tio estava aquí, eh? O sigui, el piano és el Roberto, jo sóc Gil Manzano. Ho va veure.
Segur que vol ser Gil Manzano?
No, en aquest cas sí, ja em poso jo, em sacrifico. Però vull dir, ho va veure. És una acció absolutament premeditada. O sigui, va atracar el Barça, sabent que l'atracava.
Doncs bé, sí. Premeditació a la Busia i l'obra de Gil Pomer que
en català, el Gil
Pomer, sí. Que continua Montjuïc, pròxim capítol.
Esperem que no sigui protagonista. Vull dir, anem
de parlar... Podem esperar el que vulguis,
no,
però...
No, jo crec que estarà bastant sota la lupa.
Ui, tant.
I aquí els jugadors també l'han d'ajudar una mica.
Encara falta el vídeo, no? Demà hi haurà el vídeo,
quan
no?
Quan tu voles estar en una altra...
Home, el vídeo ha de ser positiu, el de Madrid Televisió,
bueno,
no?
Bueno,
aquest cop.
Per pressionar una mica, ni que sigui.
Sí, sí. Per cert, sabem alguna cosa de Florentino de cara a dissabte? Continuen amb els plans que explicaves ahir, Damià, que no vindrà el president del Madrid?
Sí, els plans no han canviat. El pas de les hores no ha refredat el president del Madrid, que ha trobat en el tuit de Miquel Camps l'excusa perfecta per no ser dissabte a la llotja de Montjuïc. Ahir ho explicàvem i el matís és important. Sí que hi haurà representació institucional per part del Madrid en la persona d'Eduardo Fernández de Blas, vicepresident primer del Madrid, que estrena càrrec després que hagi mort aquesta setmana qui ocupava fins ara aquesta vicepresidència, Fernando Fernández Tapias. No hi haurà dinada directiva, si un breu aperitiu previ al partit, sense Florentino Pérez encès pel tuit de Miquel Camps. Aquest matí el món ha recul, expresident del Barça Joan Gaspar, ha dit que Florentino s'equivoca no venint a Montjuïc.
Creu que fa malament Florentino Pérez no anant a l'estadi el dissabte? Ho considera un desprestigi?
Sí, i m'ha ensenyat molt, de veritat. No és el seu estil. Jo crec que en un partit com és el Barça-Madrid, el president de Madrid té que vindre. I el que sí que puc dir, que si hagués un calrenés, jo hagués anat al Sant Déu Manadeu.
Florentino Pros manté ferm en la seva decisió de no venir a Montjuïc, tensant encara més les relacions entre clubs. Si vols, Aleix, algun apunt sí. sobre l'actualitat madridista, interessant. Dissabte 11 de novembre tenen l'assemblea de socis. Se sotmetrà a votació que la ciutat esportiva de Valdebebas passi a dir-se Ciutat Deportiva Florentino Pérez. Els socis hauran d'aprovar-ho. No es preveu...
veritat?
Sí, sí. Sortirà? Oh, sortirà?
No es preveu que hi hagi problemes.
Oh, és bastant gros, no?
No es preveu, creus?
Aviam, cal dir que la versió...
Ell dirà que no vol.
Exacte. La versió oficial és que l'any passat ja es va fer aquesta proposta i que ell la va tombar. I que ara això neix d'una proposta de socis, que ell no volia... però que ja que no hi ha més remei i m'ho demaneu, doncs ho votem.
Doncs no us deixaré sense, no?
Exacte.
El
senyor que ho controla tot no pot controlar la gent que per petició popular li demanen.
Gilmanzano, estarà a l'assemblea Gilmanzano, de compromissari allà?
No ho sabem. No ho sé, però el que sabem és que es van donar bosses de camp del Villarreal fa unes temporades, Gilmanzano.
Això m'expliquen que és bastant habitual, que ho fan amb tots els àrbitres.
A Madrid no dirien això?
No.
A Madrid no. Aleix, a Madrid?
Però unes bosses van sortir allà.
Van sortir allà. Siguem justos. A mi m'expliquen que és bastant habitual.
Que els àrbitres que són del Madrid s'emportin bosses és bastant habitual.
No, que normalment els clubs tenen algun detall amb els àrbitres que xiulen.
Bueno, però la qüestió és que va sortir ell en ple...
El que podria haver fet era tapar-les.
Clar, que em diuen que és de Don Benito, no d'Almendralejo.
Ah, vale. Doncs Don Benito. Benito.
Gran població.
I ell, quan després de atracar repetidament a Barcelona...
També deu ser Don Benito escrit al Mendralejo, suposo.
Sí. Igual, segurament.
Aleshores, ell va al bar de Don Benito i s'asseu allà i tot el poble està escoltant... Ell explica com va expulsar Lewandowski. I ahí... con dos cojones, me lo cargué.
I tot el públic... Nariz, clar,
I tot el públic aplaudint-lo i surt amb un brus i és feliç. I també n'expulsé a Messi. I ell ho va explicant. Aleshores ell explica la batalleta. És heroi pràcticament de heroi local de Don Benito.
No sabem si serà Gilmanzano o no a l'Assemblea de Socis Compromissaris, que haurà de votar si la Ciutat Deportiva es diu Florentino Pérez i...
Sí,
i compte, eh?
Sí, una altra qüestió que es tractarà serà la proposta per autoritzar la Junta del Madrid a endeutar-se encara més per poder finançar les obres de la remodelació del Santiago Bernabéu. I un últim apunt...
Que volen demanar 390 milions.
Correcte. És que l'altre dia que va ploure, allò semblava un spa, eh?
300, o sigui, ja s'han gastat 900 i em volen demanar 390. Se n'enreien del Spotify Camp Nou. Mira, imagina't, acabaran pagant gairebé el mateix. Digues,
I un últim apunt, i és que el delicte de pornografia infantil s'uneix a la causa dels jugadors del planter del Madrid. Per la qual cosa, els quatre implicats podrien veure ampliada la seva condemna de confirmar-se la gravació a una menor.
Aquell cas, de Les Palmes, que va denunciar una menor de Les Palmes... i que tenia pel mig alguns jugadors del planter del Real Madrid. Abans d'acomiadar-te, Damià, amb tota aquesta informació completíssima avui del clàssic, el Confidencial ha explicat avui una cosa raríssima de Sergio Busquets.
Sí, el Confidencial ha publicat que una exdirectiva de la Federació Espanyola, Ana Muñoz, ha declarat davant la jutge que Luis Rubiales va frenar una sanció a Sergio Busquets abans d'un clàssic. Acusacions greus. Muñoz explica que anaven a sancionar Busquets per unes declaracions, recordarà, sobre els àrbitres després d'un partit a Noeta. El Barça rebia posteriorment al Madrid. I que Rubiales va demanar posposar la sanció, va dir que seria tirar-se un tret al peu a poc de jugar-se un clàssic, deixar fora Busquets. Efectivament, el Barça jugava després contra el Madrid. Aquestes declaracions d'Ana Muñoz s'emmarquen en el context del cas Supercopa Files. També ha explicat que la Federació Espanyola podria haver tancat l'acord per portar la Supercopa Aràbia sense la intermediació de Piqué, que es va embutxacar 24 milions d'euros.
És aquell partit de la Reial Societat que li fan un penal claríssim a Piqué al 90, amb 2-2. Claríssim, però claríssim, que el VAR no entra, que ningú diu res... I Busquets fa unes declaracions insinuant que podria haver estat premeditat o alguna cosa. Diu alguna cosa grossa, Busquets, que normalment no les diu mai. Però és que era tan clar aquell penal. I la senyora Ana Muñoz ha dit avui davant del jutge que...
Avui? Ho ha dit avui?
Avui o no? No et sé dir la data.
No.
Tens raó.
I el circumstanciós del temps és important. Surt avui, que queden dos dies per un clàssic. Surt avui per això. Surt avui perquè també avui... S'ha sabut la notícia de que el cas de l'acusació dels joves jugadors del Real Madrid també a més de ser acusats de
pornografia, delicte de pornografia, no?
S'afegeix la pornografia infantil.
Sí.
Per tant, com que això s'ha de tapar d'alguna manera, sàcame lo de la jueza i Busquets.
Però clar, és aquesta senyora dient que Luis Rubiales va dir...
Però que no és d'avui, que és de fa dies.
Va dir que el comitè... No, volia, el comitè
ja, però no havia transcendit.
Volien entrar d'ofici.
Casualment transcendeix avui.
Va. Volien entrar d'ofici per les declaracions postpartit de Busquets. I que Rubiales, segons aquesta senyora, va dir... Oye, esto sería pegarse un tiro en el pie antes de un clásico.
Ja.
I que, això, que i que això va servir per frenar la denúncia del comitè.
Però que em crida l'atenció és que surti avui.
Yeah.
Jo crec que surt avui perquè avui també ha sortit la notícia de l'enduriment de l'acusació contra els nois, contra els bons nois de la candela del Real Madrid.
Fàbrica.
Per cert, Luis Rubiales que s'acaba de vendre la casa que tenia a Madrid i s'ha mudat a Granada.
Mm? Ah, sí?
Prop de Motril, que és on es va criar, i s'ha comprat un pis al centre de Granada. S'ha mudat l'expresident de la Federació Espanyola.
Aquesta última us agradarà, atenció, si sou seguidors i socis del Barça, que és molt bona. Un apunt vintage, Damià.
Sí, home, el Barça ha posat ja a la venda, de fet, els seients del Camp Nou de forma exclusiva per abonats a una prevenda que durarà dues setmanes. El procés de venda ja s'ha obert avui, de fet, des del 14 de novembre fins al 27 de novembre s'obrirà el termini per socis i sòcies no abonats i, finalment, en última instància, ja ho podran fer la resta d'aficionats. Per tant, qui vulgui, doncs...
Jo tinc un company de feina que aquesta tarda ja s'ha comprat el seu seient.
Però paga 200 euros? Ni algun
100 euros. Hi ha tres versions.
N'hi ha per 90
euros. 200, i crec que la que porta rotllo cadira amb la fusta i tot, aquests sí que són 300 euros.
Va. Jo no sé si els pagaria.
O la samarreta del Rollings o el seient?
Bueno, clar, sí. És que se te'n va un pico, amb tot.
Va, al final vas sumant.
Sí, sí.
Mira, ara pararem d'això de la llengua del Rolling Stones. Damià, gràcies,
Molt bé, gràcies.
Una abraçada. Un fort aplaudiment per Damià López, el talismà. A veure, entra a l'estudi el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
I vens molt ben acompanyat.
Sí, home.
Del Jordi Sant, cofundador de la Penya Almogàvers. Hola, Jordi.
Bona nit.
Què tal? Bona nit, Jordi.
Molt bé, molt
Penya Almogàvers, hòstia, paren d'animar també, dalt Camp Nou. I a Montjuïc, aquest any. A veure, què ens expliques, Quim?
Bé, portem un mes parlant del Barça i dels Rolling Stones,
sí, sí.
Arran de l'exclusiva que vas donar tu en aquest programa,
sí,
que el Barça lluiria i ho farà demà passat la icònica llengua dels Rolling Stones a la samarreta, en virtut de l'acord entre el club i Spotify, i una foto, crec que penjada al compte d'Instagram del Mogàvers, em va recordar, perquè jo ho sabia, perquè fa molts anys ens coneixem amb el Jordi, i antigament havíem coincidit a la graderia del Camp Nou, doncs que la llengua dels Stones fa molts anys que ronda pel Camp Nou, i que, de fet, durant molts anys ha format part de la iconografia amb què la penya Almogàvers ha animat el Barça. Mm. I vaig preguntar a la gent que conec de la penya, escolta, això, tal, tal, i vam arribar a la conclusió que la idea és d'aquest senyor que tenim aquí assegut.
Va costar.
D'en Jordi Sant.
L'heu vist, aquesta imatge?
Sí. Jo la tinc molt present. Sí.
A veure, tu vas ser un dels cofundadors de la penya Almogàvers l'any 1989.
Correcte.
És sí. Així, va. I eres fan dels Rolling Stones?
Sí.
Hòstia, vens amb una samarreta molt maca, és veritat, no l'havia vista, clar. Hòstia,
que bueno,
maca,
i a la llengua de la gira que vam fer de l'Urban Jungle, el 1990, i vam fer versionar diferents icones en diferents colors de la llengua dels Stones pel concert.
Val, llavors, tu ets fan dels Rolling Stones, cofundes la penya Almogàvers del Barça, i vas ser l'impulsor de que els Almogàvers incorporessin aquesta llengua estoniana, no?, a la seva iconografia. Com és la història? No sé, Jordi, si ens pots explicar els anys 90, què et passa pel cap, com ho parleu? Què
no, perquè, a veure, és una època que la gent que estàvem al peu del canó al grup, doncs érem molt estonians, val? Jo, de fet, encara recordo quan tenia 12 anys que em vaig comprar... Bueno, vaig veure que el meu germà li regalaven el Steel Wheels, el Steel Life, el concert del 82, i la meva relació amb els Stones ha sigut íntegra, sempre, des de llavors. Sí que és veritat que abans fora de micròfon li comentava al Quim que l'any 90, coincidint amb aquest període, doncs vaig fer una cosa que no he fet mai més, que és anar en un mes quatre vegades a veure els Stones.
Wow. per Europa o pel món?
No, dos vegades a Montjuïc, que van actuar el 90. Aquí. Sí, i al cap d'un mes van actuar, jo va coincidir que estava estudiant anglès a Cardiff, i van actuar a Cardiff i després a Manchester. I vaig acabar fart, t'ho dic, perquè va ser molt intens en molt poc temps. I...
Saps que ja...
Però segueixo superenamorat. Sí,
saps que es mantenen les opcions que vinguin els Stones al clàssic, o un dels Stones, o dos dels Stones, bueno, o els tres?
S'està jugant, no, amb això? Seria bestial, clar.
S'està jugant, però hi ha opcions reals,
Doncs seria fantàstic.
N'hi ha un que ja està aquí. Sí. Que hauria d'anar-hi.
Té casa,
aquí,
no?
Té casa, però sí, vull dir que doncs queda una volta i...
Que té una galeria d'art.
Sí, sí, sí.
I està aquí.
A l'Eixample.
Jo crec que és...
A la dreta.
Un detall, Aleix. D'aquesta samarreta que porta el Jordi, que ara t'ensenyava, que té la llengua dels Stones amb diverses combinacions cromàtiques, que és de la gira Urban Jungles, sí, del 1990. Sí. I no sé si abans havien sortit, però per aquesta gira es surten aquestes versions de la llengua en diversos colors i en surt una que és meitat vermella, meitat blava.
Correcte.
Perquè la llengua dels Stones de tota la vida és vermella.
És que ve d'aquí.
I precisament apareix la llengua vermella i blava i algú, pam, li ve al cap que, ostres, si són els colors del Barça.
Veig tu, eh? Llavors, com ho feu això? Com ho plasmeu? En una bandera, és? O
no,
una pancarta?
Va ser, mira, va haver-hi un punt d'inflexió que va ser el partit del 91, que vam guanyar el Madrid 2-1.
Ah, espàsic!
Correcte.
L'autogol, és veritat. És veritat.
Que allà vam fer unes lletres que posava cartolines grans, individuals, que agafàvem cada una, que posàvem cada un, bueno, posava Bye Bye Madrid, val? I això va ser un punt d'inflexió perquè arrel d'aquella victòria es va deixar el Madrid a 10 punts i el Barça doncs va trencar esquemes, va venir el Dream Team, vam guanyar, bueno, ja havíem guanyat la Recopa el 89, el 90 havíem guanyat a la final de la Copa del Rei amb el València i arrel d'això van venir les quatre lligues i va ser el període que amb aquest Dream Team doncs aquesta llengua més blau i més grana va conviure amb el Dream Team. Però...
I on la plasmeu primer? O on tu decideixes posar-la?
Bueno, veus això? Que sí. No sé si m'ha dit el...
A veure.
L'havíeu publicat...
No, però ho podem fer ara perquè tenim la imatge digitalitzada.
Okay, és una foto... És una foto amb la llengua blau i vermella dels sí. Stones i diverses imatges del Camp Nou. Sí,
va ser per pensament paral·lel, no? Vull dir, el Barça estava guanyant i era una manera per retre homenatge a aquesta victòria que deixava el Madrid a 10 punts després de 5 anys de
penúria, sí.
De penúria, amb el Madrid guanyant tot, doncs li traiem la llengua al Madrid, val? Llavors és que crec que anava la línia del joc del Barça d'aquell Dream Team anava molt amb la línia diguéssim a nivell de valors doncs amb un Barça que era desacomplexat, molt enèrgic, molt dinàmic, bueno, estic mirant la xuleta, si no us fa res. Ara, mira, és que hi ha paraules que són molt, realment és que era rebel, els Stones també ho eren, llavors anava molt amb la línia dels valors dels Stones.
Deixa'm
explicar,
Aleix, això que ens ha ensenyat el Jordi, això és un fotomuntatge. A l'època es venien a 100 pessetes, a la grada de la penya Mugàvers.
Sí, era com una postal.
Sí, hi havia diversament material, doncs samarretes, bufandes del grup, etc. I es feien aquests muntatges amb imatges de la graderia. I dels diversos que hi havia, doncs, després d'aquell Barça-Madrid es va fer aquest, vaja, el Jordi va fer aquest amb la llengua dels Stones.
Sí, bàsicament perquè, clar, Bye Bye Madrid, llavors, per donar-li més projecció, que és millor que treure-li la llengua, no? Sí. I amb aquesta llengua que havia sortit
I d'això passa a una pancarta i després a una bandera.
Sí, llavors el 92, vam fer un fanzine, ja que el mes de febrer, després d'aquest fotomuntatge que va sortir el cap d'un mes d'aquest, el mes de febrer, després d'aquest Bye Bye Madrid, de guanyar el Madrid, va sortir el fanzine, llavors després l'Arnau Fernández, que era una de les persones més vinculades al grup, l'any 92 se'l va emportar un desplaçament a Saragossa, i després, no sabem si va ser abans o després, ja vam fer un banderó molt gran amb la llengua dels Stones, que va ser, no sabem encara si la vam, és que a la final de Wembley vam perdre, ens hem deixat totes les banderes.
Hòstia. amb l'eufòria del gol de Koeman.
Sí, totalment. Es van quedar totes allà i encara no sabem, però acabarem sabent ara que s'està remenant tot, si aquesta bandera tan gran que es va fer dels Stones, que després també va estar l'any 94 amb el Barça-Madrid, amb la maneta del 5, també hi era, vull dir que per això deia que ens va donar com molta sort, no?, aquesta llengua dels Stones, talisman. Doncs no sabem si va ser el 92 o justament després de Wembley.
Ja, bé. Encara hi és o no? En teniu alguna?
Ara s'ha fet una reedició que va coincidir amb el partit de Champions amb el Barça femení contra el Madrid, precisament, perquè sempre hi ha aquest vinc amb el Madrid. L'any 22, quan vam jugar contra el Madrid al Camp Nou.
Va, però la penya Almogàvers, encara onegeu alguna bandera amb el
Barça? Bueno, jo estic una mica... T'he de dir que estic bastant desvinculat, però vull dir que estic molt, me l'estimo molt, m'estimo molt al Barça i lògicament tinc un lligam emocional molt important. Va ser una reedició que suposo que l'Albert Llarza, que és el president, devia moure amb la gent del grup i crec que va ser molt oportuna, doncs justament poc després, bueno, no ha passat ni un any que casualment, bueno, ha sortit tot això, que és bestial.
I demà la portaran o què, la bandera?
Segurament, dissabte, sí.
Dissabte, sí.
Bueno, no, ara ja són... Sí.
Bueno, ara ja és demà.
Sí,
sí, sí.
Sí, la portaran dissabte, allà,
Montjuïc? No, no t'ho sé.
No ho saps.
Jo vull pensar que sí. Home, suposo que sí, clar, no? Sí, tant.
No,
que,
lògica.
No tindria cap sentit que el dia del Barça a Madrid i venint, vaja, lluint el Barça la llengua a la samarreta, tenint la bandera no la portin, no ho sé, suposo que...
I vau haver de demanar algun permís o alguna cosa per fer servir la imatge?
No.
O ja es considera que és no. universal?
Als anys 90 jo crec que està tot tan burocratitzat. Sí,
valia, no?
Va ser nivell, no?
Jo aparcava una roda sobre la cera i l'altra al carrer i no passava res.
Era diferent.
T'agrada la samarreta del Barça especial,
sí,
pel clàssic, molt, amb la llengua vermella, només
sí,
vermella?
Sí, estic d'acord, no sé qui... Tenia un col·laborador de Madrid, que és
el Rodrigo Faez.
Estic d'acord.
Va dir l'altre dia que quedaria millor amb la samarreta blanca.
Sí, és que hi ha una cosa,
amb la blanca del Barça d'aquest
any. És que podríem posar la llengua a totes les equipacions.
És que quedaria xula, però
i més gran.
Amb la mig blau, mig vermell, llavors contrasta molt més.
Clar, també si la fessin com aquesta que portes tu. Ja.
Perquè, bueno, de fet, jo sempre he estat molt enamorat de ojalà el Barça vestís amb els pantalons blancs i una samarreta blaugrana, perquè són els nostres orígens, i penso que vesteix molt més, i des del punt de vista visual té molt més impacte i és molt més elegant la samarreta amb blaugrana i els pantalons blancs. I ja sé que, bueno, avui en dia ja es pot dir, perquè després del que estem veient, però trobo que és molt,
tabú,
molt xula.
Té un tabú, color blanc.
És una mica tabú, sí. Sota, Jordi Sant, cofundador de la penya del Mugabers, moltes gràcies per explicar-nos aquesta intrahistòria que hi ha, no?, de com va néixer aquesta llengua dels Stones també a Can Barça, ara que és notícia, i avui que sortejarem entre tres oients la samarreta oficial.
Ah, no la puc quedar jo. Stones.
No pots, no pots. Ja em sap greu, ja em sap greu, però no. No la tens?
No, no la tinc.
Va. Jordi Sant, gràcies.
Encantat.
Fort aplaudiment.
Vosaltres.
I qualquer salvador també. Fem una pausa i de seguida arrenca el gran concurs del Tu diràs, avui més especial que mai.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, inserts i estufes de pèl·lets o llenya amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
El clàssico arriba a Dazón. Des de la classe de Bellingham fins l'Urpa de Gavi. El 28 d'octubre comença el clàssico d'una nova generació. El Barça, Real Madrid i molt més per tan sols 18,99 euros al mes sense permanència. Només a Dazón.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
I 18 minuts, aquí seguim a l'estudi de RAC1. Mira, ja entren l'Edu Puig. Ai, l'Edu Puig. L'Edu i el Puig. L'Edu i el Puig, imagina't. És un mix. L'Edu i el Puig entren.
Són els nervis del concurs.
Sí. Però abans, Marc, escolta, a descansar, gràcies per aquest Zoom, sí, i no pateixis molt el clàssic, eh?
No, mira, com que hem de treballar, volis que els nervis els passes una mica.
T'ho passaràs bé, ja veuràs. A veure si ens regalen un bon partit al Barça i al Madrid. Gràcies, Marc Guillem, l'analista del Barça juga a RAC1. Gràcies, Marc. Fins a la pròxima. Abans del concurs, aquí, Anaïs, Maria, un parell de coses molt ràpides. La primera, el Girona, que juga demà divendres, obre jornada contra el Celta, Montilivi, i si empata o guanya,
Dormirà líder.
Ah, és que ara anava a dir que, escolta, hi ha un equip que es pot posar líder.
Dormirà líder, sí, sí.
Mira, Maria, que endavant, endavant, sisplau, endavant.
Miquel Agut, va, vinga.
No, això de les mosques al braçalet.
La prèvia. Perquè
és un emblema de Girona, i llavors lliurem un braçal de capità amb aquest emblema de Girona, les mosques, per Sant Narcís, perquè comencen les fires demà, a les 8, hi ha el pregó, Marta Xargay, Laia Palau, Noemí Jordana, tres grans jugadores de bàsquet del país i de la ciutat, faran el pregó i a les 9 el partit. Aquest partit entre el Girona i el Celta, en què el Girona, si guanya o si empata, es col·locarà el líder en solitari. El Madrid té 25 punts, tants com el Girona, però el Madrid té un més 14 de diferència de gols, el Girona un més 11, el Barça té 24 punts. Per cert, Mitchell diu que veurà, evidentment, el clàssic de dissabte, però no considera, i em sembla lògic, rivals ni el Barça ni el Madrid.
No, no són rivals directes per mi. No, hem de mirar el Celta i després mirar aquest partit del Clàssico com un espectacle molt bo per veure tranquil després de guanyar, si és possible. No miro el partit com rivals nostres no són.
Això diu Mitchell, que recupera Tsigankov i Bernardo. També serà David López, el futbolista que va dir al descans del partit del cap de setmana contra l'Almeria que l'àrbitre els insultava a la gespa, però no ha estat sancionat de moment. Ja diu Mitchell alguns jugadors amb molèsties, però no ha especificat quins. Veurem si demà, quan hi hagi eliminació, sortim de dubtes. És un partit desequilibrat, a priori, perquè juga el segon contra el tercer per la cua. Són 25 punts contra 6. 8 partits guanyats de 10 jugats contra només un partit guanyat. Tot i això, Mitchell no refia del Celta i ha fet servir la paraula comodí que fa servir abans de parlar de qualsevol rival. Saps quina és, Paris Emilian?
El petit. No hi arriba el petit, no?
Equipàs.
Ah.
No té els resultats que mereixen. Per mi és un equip molt, molt perillós. És un equip que està molt bé en tàctica perquè l'entrenador és top en aquest sentit. Jo no miro la classificació. Miro què fa el rival i fa moltes coses bé.
Un Celta que, per cert, jugarà contra el Girona, com dic, amb David López. Avui, Mitchell ha esquivat aquest tema, l'has vendit ràpid.
Ja vaig dir l'altre dia, després del partit, vaig parlar amb l'arbi i tot solucionat. El tema està tancat, ja està. Espero que continuï així.
No sé si perilla el càrrec de Rafa Benítez a la banqueta dels viguesos en el cas que perdin, perquè diuen allà que han pagat molts calés i que haurien de pagar-ne encara més si volguessin prescindir-ne. En tot cas, Ivan Villar, Aidú i Ristich són les baixes del Celta per jugar a Montilivi. Un Benítez que a la prèvia ha elogiat el Girona, però ha aprofundit en la vinculació amb el City Group.
Un equipo tenía que fichar un futbolista y había que pagar traspaso y salario. Se hizo una cesión y se pagó solo el salario, pues ya está, has podido fichar un jugador que si tienes que pagar traspaso y salario y amortizar todos los años, no hubieses podido fichar. Como era un equipo satélite, una cesión se hizo y cerraron el traspaso. ¿Altera eso con respecto a otros? Pues ya cada uno que diga lo que crea que tiene que decir.
Això és el que diu Mitchell, el que diu Benítez. El Celta, fent un cop d'ull als límits salarials, té 30 milions més de límit salarial que el Girona, per exemple. O sigui que Benítez, bé, fa bé de venir plorat de casa abans de venir demà a Montilivi. Després que passi el que hagi de passar, però són declaracions que com a mínim criden l'atenció. Acabo. Primer dels tres partits seguits en una setmana, entre Lliga i Copa, i aquest, després l'Epe dimecres i l'Epe, i dissabte al camp de l'Osasuna, i demà el partit a les 9, des de mitja hora abans de RAC1, arbitrarà Díaz de Mera Escuderos al bar Jaime Latre.
A veure si guanya el Girona i continua en aquesta zona alta i amb aquest inici espectacular que està fent de Lliga. Demà us escoltem a RAC+1 i a l'inici del Tudiràs.
A RAC+1, sí.
Ai, a RAC1, perdona.
I tu ens pots escoltar on vulguis, eh? Vull dir, RAC1, tu RAC1. Tens superpoders i ens pots
ja no
escoltar
on vulguis. Ja no sé ni què fem. Fem tantes coses i ja no sé ni què fem. Demà a RAC1, a la primera cadena, al Girona, i després, quan acabi, a partir de les 11, el Tudiràs amb en Gerard Ballera. Gràcies, Agut.
A disposar.
Adéu. Hola, Ballera.
Hola, bona nit.
Demà quan acabi el Girona, eh?
Sí, demà amb el Girona i tota la prèvia del Clàssic. I tot
abans de saludar els personatges del Bermúdez i del concurs, una coseta més que tenim aquest cap de setmana i crec que és interessant perquè n'hem parlat molt en aquest inici de temporada, que és la selecció espanyola femenina. Demà juga contra Itàlia a Salern en la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, no? Competició que dona dues places pels Jocs de París.
Sí, n'hem parlat molt, diguéssim, de tot el que ha passat fora de la gespa. Parlarem del que ha de passar a la gespa. L'última hora del partit passa per la baixa d'Irene Paredes, la central del Barça, que encara arrossega una elongació a la cuixa dreta. Avui ha fet treball específic al marge del grup i, per tant, no jugarà aquest primer partit. Sí que podria jugar jugar el segon, que també és fora de casa, contra Suïssa. La resta de jugadores estan totes disponibles. També Geni Hermoso, que podria reaparèixer en un partit de la selecció espanyola després de tot el que va passar amb el cas Rubiales. Espanya lidera el grup amb 6 punts, 3 més que Suècia i que el seu rival de demà, Itàlia. Demà també hi ha un Suècia-Suïssa i recordo que només la primera de grup es classifica per la Final Four. Després aquesta Final Four dona dues places pels Jocs Olímpics de París.
Per cert, avui també s'ha filtrat la declaració de Bilda. De Bilda, davant del jutge, com a imputat pel cas Rubiales.
Sí, la transcripció de la declaració, l'avançada al periòdico de Catalunya. Bilda, en aquesta declaració que va fer el 9 d'octubre, el passat 9 d'octubre, nega les coaccions a l'entorn de Geni Hermoso. Creu que ningú se li passa pel cap que el seleccionador, d'una forma pública, en un avió, això és el que va dir, pugui pressionar, coaccionar o amenaçar una persona que coneix des de fa temps, com és el germà d'una jugadora, de Geni Hermoso, a qui li té apreci, diu Jorge Bilda, i el que m'ha sorprès més de tot plegat, diu que va anar tres vegades a buscar el germà de Geni Hermoso, Rafael, però que en les dues primeres no va poder parlar amb ell, perquè estava dormint, en un viatge llarg, i afegeix que hi va anar perquè estava preocupat per la jugadora, no per Rubiales ni res del que s'estava dient, a qui veia aclaparada, diu, a Geni Hermoso, i que la seva única intenció era rebaixar la pressió mediàtica perquè tot plegat podria afectar negativament el rendiment esportiu de Geni Hermoso. Això és el que justifica davant el jutge.
Què us sembla?
Jorge Vidal.
Quina barra, eh? Quina barra.
És una gran persona i no ho enteneu.
No ho entenem.
Quina vergonya. De veritat, quina vergonya de personatge.
Un farsant.
Un farsant. És... Tu vas amb un avió a buscar tres vegades el germà, que pobre, estava dormint allà tranquil·lament, i a la tercera vas i
pel rendiment esportiu.
És pel rendiment esportiu, és que la volen protegir a Geni Hermoso, no ho entenem, cap de nosaltres.
Seleccionador del Marroc femení. Mm.
I de quina manera?
No ho oblidem.
I de quina manera?
No ho oblidem. Vallera, gràcies.
Que vagi bé.
Vinga, fins ara. David, Josep Maria i Jordi, aneu venint cap a la taula.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu Citymob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és Citymob Sant Boi.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Sant Boi,
una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9% sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Veus que bé?